Podcast, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Bon dia, bona nit, bona tarda, bon el que sigui. Estem en un nou episodi de l'Empodcat, el que fa 55, el no sé quants de la cinquena temporada, perquè publiquem ben bé quan podem i no cop cada mes, com voldríem, doncs ja no sé massa bé quin és d'aquesta temporada, perquè no sé quin tocaria i no sé quin estem ara. A una banda de la línia tenim en Xavi Basurto, des de l'Empordà. Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé.
Estem bé, Albert, avui?
Jo sí, tu d'estrena, m'han dit, no?
D'estrena de què? D'ambulàncies?
De cotxe, que has estrenat cotxe.
Sí, aquesta setmana hem estrenat. Jo només he fet dos guàrdies i han estat molt pobres en números de serveis, però bueno, sí, ja hem començat a tocar els catxarros nous i molt bé, molt xulo i sempre fa il·lusió.
Jo encara no, a mi encara em queda un mes. Nosaltres serem dels últims. Però bueno, a veure, escolta'm, no tothom pot dir que la feina li posa Mercedes i xòfer.
Exacte.
I ara és quan el 99,9% dels tests que ens senten s'acaben d'emprenyar amb mi, i em diuen que de xòfer nada, que de tècnic d'emergència. Ho sé, però és que si no, no surt l'acudito.
Perdona, hauríem d'aprofitar ara que canviem coses de l'extrahospitalària i aviam si venen els tests i ens expliquen les seves impressions, no? Ells que són els que hi entenen de tot això, que ens expliquin aviam...
Pues a veure si s'animen. Escolta, pels que no sigueu del Principat de Catalunya, per contextualitzar, doncs hi ha hagut un nou concurs de transport sanitari amb molts canvis i hi ha moviment d'això pràcticament des de principis d'any. Per això la cagarela aquesta que ens portem, perquè, clar, els cotxes nous foten patxoca. La veritat és que foten patxoca i hi ha material nou. Amb algunes coses molt millor, amb d'altres no ho tinc gens clar. Això, els electros, com ho tens? Ja els pots veure o...
Sí.
Els veus en pantalla? Sí.
No, super, super bé.
No trobes a faltar l'impressora, tu, eh?
No, gens ni mica. Per què?
No, perquè, clar, és que no hi ha impressora. I els electros, si no són en paper, no? I, hòstia, no és el mateix, eh?
És qüestió d'això...
En fi, va, Xavi, bueno, suposo que ara hem de dir que tens un lloc web que es diu urgent.cat i que treballes a... Bueno, també s'ha canviat el número. Ara ja no és la no sé quan...
Ara som la Golf 206.
206. Ah, bueno, sí, que han canviat només el 2. Molt bé, molt bé.
I a l'estiu, el 15 de juny tindrem el BIR, que no sé quin número portarà, ja m'ho estudiaré quan arribi. Tindrem el BIR i la Índia.
Us parteixen, eh?
Sí, ens parteixen. Ara som la 206 i a partir del 15 de juny fins al, no sé, suposo que el 15 de setembre, més o menys, ens divideixen en Índia i en BIR.
Quina sorpresa, eh? Que a l'estiu a la costa canvien coses. No sé per què.
Sí.
Molt bé. Bueno, jo sóc l'Albert Homs, ja els que ja en seguiu ja sabeu, sóc infermer aquí a l'Hospital Transfronter de Cerdanya. La meva unitat encara és l'Alfa 602, però passarem a l'Alfa 202 d'aquí una mica de temps, la meva unitat d'extrahospitalària i el servei d'urgències, però ja sabeu que és raro que parlem coses estranyes també. Tinc el meu lloc web, que és en Mermet Pirineus, on suposadament publico coses, però no, i aquí costa publicar coses. No, la vida no dona per tant. Bueno, i escolta'm, digues, Xavi, que anaves a dir alguna cosa.
No, anava a dir que estem a la cinquena temporada d'Empodcat. No deuen haver-hi molts podcasts sanitaris i menys en català que portin 5 temporades fent episodis i podcasts cada mes i això. Vull dir que...
Mira, de podcasts sanitaris en català n'hi ha ben pocs. Em venen al cap els que fan els programes de ràdio que són de divulgació per població general. Després hi ha els, diguéssim, els esponsoritzats per col·legis professionals i entitats diverses. Vull dir que... Bé, de podcast en general que durin 5 anys n'hi ha pocs. La majoria moren els 3 mesos. Bé, els 3 mesos o els 3 episodis, però...
I podcast professionals sanitaris en català, ben pocs deuen ser.
Dedicat, diguéssim, als professionals, això el FOAMED, el Free Open Access Medical Education. Si algú coneix d'algun altre, que algun altre flipat també faci, doncs que ens ho digui, perquè mira, igual podem fer un...
Sí. No, jo anava a dir, home... La qualitat, l'interès i tot això és qüestionable o interpretable i cadascú pot pensar el que vulgui. Però, home, sí que la constància l'hem tingut, que no sempre és fàcil.
No, aquest any està costant, eh? Aquest any està costant.
Clar, està sempre preparat per explicar alguna cosa nova, no? Les recomanacions, els menys és més, els urgent mots i un tema nou cada mes durant 5 anys, jo penso que té el seu mèrit.
Sí, sí.
És lleig que ens ho diguem a nosaltres mateixos, però jo estic molt content i...
Molt bé. Jo, a part d'estar content, t'haig d'agrair també la feina que es fas, perquè coses que hem dit aquí, evidentment les que m'he estudiat jo, doncs ja representa que me les sabia perquè me les havia estudiat, però clar, me les he estudiat perquè les havia d'explicar. Però coses que m'has explicat tu m'han estat útils.
Sí, sí, sí.
Bueno, m'han estat útils a mi i han estat útils per la meva clientela, cosa que encara ho fa més meritori.
Sí, sí.
que està bé. I hem transmès coses i, bueno, no sé, ara ens posem aquí total. Bueno, escolta, el grup de Telegram ens podeu fer la pilota si voleu i si ens voleu enviar la merda també. Tenim un grup de Telegram, som gairebé 150, faltes tu, que ens escoltes i encara no estàs al grup de Telegram per dir les teves barbaritats, o no. Ara, els últims dies, tia, fa un parell de dies que hi ha un nano que ens ha posat unes coses d'electros que me les estic mirant amb massa carinyo.
Ah.
Saps? I dic, jo contestaria de seguida, dic, home, però si contestes tu de seguida, després no deixes espai als altres a dir res. I la gent està encalladets, perquè...
Escolta, Marc, per casualitat parles d'electros?
Sí, hòstia, no havia passat mai això, eh?
És una novetat. Ahir estàvem discutint perquè va anar la nostra avançada amb un domicili, amb un dolor toràcic, i tenia un bloqueig de branca, ara no sé dir-te si era esquerra o dret, de nova aparició, i van trucar al cardio des de domicili per veure si activàvem el codi IAM o no, tal que el cardio va dir que no, i van portar a urgències. I després discutíem el dia següent, en el pas de guàrdia, discutíem si aquests síndromes coronaris sense elevació de l'ST, però amb un bloqueig de branca dreta o esquerra, si eren criteris d'activació del codi IAM o no. Vaig haver de buscar informació, perquè no ho veia molt clar. Això no sé si algun dia, Albert, ens ho podries... O podríem repassar els criteris d'activació electrocardiogràfics del codi IAM. El tríptic del SEM...
Bueno, allà hi ha unes quantes coses, sí, sí. De totes maneres, escolta'm, Queen of Hearts, el PM Cardio i avall. A veure si aconseguim convèncer els manaires que es gastin la pasta i que decideixi la màquina. Estem una miqueta lluny. Jo cada vegada que veig algú li foto la xapa i el vaig punxant, a veure si... Bueno, bloqueig de branca esquerra és Garbosa-Smith, aquest sí que no hi ha problema. El bloqueig de branca dreta... Bueno, ja hi ha més coses a mirar. Si és de novo, doncs és molt sospitós, i si a més de bloqueig de branca dreta també és de no sé quin fascicle, si l'anterior o el posterior ja és molt sospitós, i aquest és complicat.
No sé, jo vaig estar mirant la guia europea de cardiologia del 23, vaig estar mirant la instrucció del CatSalut, que és de l'última, és del 17, i vaig estar mirant el tríptic del SEM, i les tres coses no diuen el mateix.
La instrucció del CatSalut no diu res dels criteris, a més és molt antiga, i el tríptic parla alguna cosa del bloqueig de branca dreta.
Però la guia europea de cardiologia del síndrome coronari agut, i jo penso que allà ho deixo molt clar. I bé, si vols ho discutim un dia que fem un episodi sobre aquest tema.
Home, és que si no ja l'estem fent ara, i en principi el tema d'avui era un altre. El tema d'avui era un altre.
Sí, que sí, que sí. Però tu has tret el tema de que electros, doncs jo hi he dit, hòstia.
Ja, bueno, no sé quanta estona portem ja i encara estem aquí de... Hòstia, això serà llarg, aquest episodi avui serà llarg. Perdoneu-nos, oients, perdoneu-nos. Va, anem al tema d'avui. El tema d'avui, per això, és RP. És repetit. Bueno, no. El tema sí que és repetit, però el que direm avui no. El tema que direm avui és actualització. Jo crec que per una vegada encertem el tempo, perquè normalment sempre que tenim un tema és perquè ja ha passat l'època en què allò era rellevant. O sigui, quan parlem dels bolets, això ho has de fer-ho a l'agost, no al novembre, que ja ha passat. No sé, si el dia que parlem d'hipotèrmia, doncs per Nabel hauríem de fer...
A finals de...
Al setembre, perquè ve el següent. I estic segur que el farem el juliol, perquè anem com podem, no? Pues el tema d'avui és un tema que ja vam parlar...
Era l'any 22, sí.
Mira, el primer episodi de la segona temporada, l'episodi 13, que és l'episodi que parlàvem sobre el cop de calor, que tu ja ens vas explicar el que en aquell moment hi havia, i entenc que ara hi ha hagut alguna cosa, alguna diferència respecte a allò, perquè ens en vols tornar a parlar. O sigui que, Xavi, quan vulguis ja pots començar, va.
Al Servei d'Urgències de Figueres intentem aquests temes que ens hi trobem cada any repassar-los, perquè si no, primera, que hi ha gent nova, que potser aquell tema en concret no el dominen o no el coneixen o no saben com es fa aquí en el nostre entorn, i a part a tots ens interessa repassar-ho. Per exemple, ara que d'aquí 4 dies ja tindrem l'estiu aquí i la gent anirà a la platja i a les piscines, el tema dels ofegats, el tema dels efectes de la calor sobre la salut, i també el que deies tu del tema dels bolets, cap allà a l'agost, setembre, i després el tema de l'hivern, amb les intoxicacions per fum i monòxid de carboni i aquestes històries. I per això la meva idea de repetir el tema del cop de calor, que ja sé que si anem a mirar o a escoltar el podcast de fa 4 anys, evidentment el tema és el mateix. I sí que hi ha coses noves, però bueno, l'he intentat donar un enfoc una miqueta diferent i explicar coses diferents, incidir en els punts claus, perquè no ens passi el mateix que ens pot passar cada any, i segur que ens passarà, però intentem que ens passi menys. I per repetir-ho, no passa res. El cop de calor és una emergència mèdica i potencialment mortal, i més que potencialment mortal és que té un 80% de mortalitat si no fem les coses bé i les fem de forma immediata. I de fet, a les notícies ho veiem molt sovint, i els que podeu veure el vídeo que estarà penjat, suposo, a YouTube, i aquests llocs, us poso aquí dos captures de pantalla de dos mitjans de comunicació de l'any passat, sembla que els dos són de l'agost, i ens expliquen, no?, que l'onada de calor deixa 180 morts a Catalunya, una quarantena en un sol dia. I un altre, el de l'Ara, diu 300 morts a Catalunya i més d'un miler a Espanya per la calor en dos mesos. I com aquests, en vaig trobar moltíssims.
Just ara que gravem això, fa dos dies van dir que a la Índia, a finals d'abril, temperatures de 40 i tants graus.
No, a la Índia no a l'ambulància, no? A la...
Sí, a la Índia sí. Una miqueta més lluny d'on hi ha hòsties ara, no? La presentació la deixarem a les notes de l'episodi, eh?
Val.
Aquest any serà molt bo, Xavi, perquè ha plogut molt i ha fet un hivern prou digne i els negacionistes del canvi climàtic diran que tota la vida ha fet calor l'estiu i hi ha hagut sequera tant en tant. Sí, sí, ja, aquesta també ja la prevec.
De tema de temperatures no sé com anirà, però sí que crec que com que ha plogut molt hi haurà molta vegetació als boscos i tal i suposo que hi haurà més massa forestal per cremar. I això pot ser un altre problema.
Però això és per un podcast de bomberos. Els focs és cosa bomberil. Nosaltres, que ens els treguin.
Pues sí. Aviam, per reforçar l'impacte que pot tindre la calor sobre la salut de les persones, us poso aquesta diapo que explica els efectes registrats a Europa i a Catalunya en concret. Hem tingut diverses onades de calor europees els últims anys. Les més importants, el 2003, 2006, 2010, 2013, 2015, 2022... Fixeu-vos que és cada pocs anys tenim unes onades de calor important. La del 2003 va haver-hi aquell estiu un excés de 70.000 morts a Europa. 70.000 morts més del que estadísticament s'espera en un estiu normal i corrent, doncs va haver-hi 70.000 morts més i l'única explicació que hi havia, almenys hi havia una associació temporal amb les onades de calor. El 22 van haver-hi un excés de mortalitat de 61.000 persones. Només a Espanya 11.000. Si no recordo malament, el segon país d'Europa amb més mortalitat el 2022 per les onades de calor. Només em sembla que per sobre teníem Itàlia. I ja gairebé de mortalitat global, gairebé un 1% de totes les mortalitats a Europa són atribuïbles a l'efecte del calor. I la previsió és que això es multipliqui per 7 en els pròxims anys. Vull dir que és un problema que tenim i que anirà més. A nivell de Catalunya, 2022 a l'estiu van morir 1.700 persones d'excés de mortalitat. En l'onada de calor del juliol del 22, només en aquella onada, 180 persones. El 2024, 1.153 persones. Hi va haver-hi una onada de calor el juliol que va matar 73 persones. I l'any passat, en tot l'estiu, van haver-hi 670 morts o excés de mortalitat per al tema de la calor. I a l'onada de l'agost de l'any passat, 180, només amb una onada de calor. Es mor molta gent per culpa del calor. I en aquesta gràfica que us ensenyo ara, relacionat amb el que us estava dient ara, és que si féssim les coses bé, podríem estalviar el 75% d'aquesta mortalitat. Fer les coses bé vol dir moltes coses, no només la nostra feina sanitària, que tinguem l'actuació correcta, sinó que hi ha a nivell preventiu, d'informació, divulgació, que hi hagi la infraestructura perquè la gent tingui els recursos per poder apaivagar una miqueta els efectes de la calor. Si tot això es fes bé, no tindríem aquests mils de morts cada estiu, sinó que en tindríem només una quarta part d'això. Es calcula que durant les onades de calor les visites a urgències augmenten un 8%. O sigui, no només veurem més pacients amb patologia resultant de l'efecte de calor, sinó que un 8% més de visites durant aquells dies. Depèn on te visquis i on estiguis treballant, un 8% són molts pacients. Si a l'estiu anem escassos de professionals i anem sobrats de pacients, si sobre per què fa calor ens en venen un 8% més, doncs és una putada pels professionals
i pels pacients.
I pels pacients, evidentment. Parlem de les onades de calor. Això no hi ha un criteri universal. Això depèn de cada àrea geogràfica. Aquí els criteris els defineix el Meteocat, amb el que ells en diuen una situació meteorològica de perill, que pot ser per vent, per calor, per fred, per no sé què més hi ha. Però hi ha moltes situacions meteorològiques de perill. Aleshores, per definir les onades de calor necessites tres característiques. Una, que la temperatura mitjana d'aquell dia estigui per sobre del percentil 98. Aquest percentil es calcula amb la mitjana, sembla que és del 1980 fins al 2010 o 2015, em sembla que és. Però, a més, no és només suficient perquè afecti a la salut de les persones que sigui només un dia puntual, sinó que això ha de durar com a mínim 3 dies. Aquesta situació de que cada dia la temperatura màxima supera el percentil 98 de la teva zona geogràfica on t'estàs visquent. Doncs aquesta situació ha de durar 3 dies com a mínim i també és important que això s'ha incorporat recentment, que és necessari que durant la nit també les temperatures siguin per sobre del percentil 98, és a dir, és necessari que durant la nit també estiguem sota els efectes de la calor. perquè si durant la nit refresca i tu pots dormir en una zona on la temperatura és de 20 graus i estàs allà tranquil·lament dormint, per més calor que hagi fet durant el dia, i de nit estàs 10 hores amb temperatura adient, el metabolisme es recupera i no passa res, entre cometes. Per tant, per dir que hi ha una situació meteorològica de perill per una onada de calor, ens avisaran quan es compleixin aquests tres criteris. I nosaltres, com a sanitaris, hauríem d'estar una miqueta alerta i ja tindre el xip posat que quan vegis determinats pacients amb determinades característiques, l'alarma s'ha d'activar de forma immediata.
Això vol pels professionals i per als gestors d'empresa sanitària, també. Ai, perdó.
Sí, sí. D'aquests llindars que us deia de calor, us ensenyo un gràfic, els que ho pugueu veure, on es veuen els percentils 98 de les diferents zones de Catalunya. Per exemple, l'Alt Empordà és 37,3. Doncs tots els dies de l'estiu que passi de 37 i mig, doncs ja es considera que estem per sobre del percentil 98. Si això dura 3 dies i a les nits també és més calor de l'habitual, doncs estarem en una onada de calor. Això és diferent a Barcelona o és diferent a Puigcerdà? Esteu per aquí? Puigcerdà esteu més tranquil·lets, fa més bona temperatura.
No diguis gaire fort, no diguis gaire fort. No cal. Saps allò que diuen dels refugiats climàtics?
Sí, sí, els refugis climàtics. Tothom ve a Cerdanya a buscar el refugi climàtic.
No. El refugi és on vas. El refugiat és el que marxa.
Ah, val.
Nosaltres, quan pensem en això, pensem en els que travessen mars amb pateres i tot això. Doncs en tenim d'una altra mena, aquí, de refugiats climàtics, perquè és que a Barcelona no s'hi pot estar a l'estiu. Doncs mira, això que sembla que ve d'altres llocs del planeta, que sembla que no ens ha de tocar, doncs passa cada estiu, amb un altre nivell, però és això.
Sí, correcte. Doncs això, a Catalunya tenim moltes àrees climàtiques diferents, no? Des de zones de Lleida, que el percentil 98 està en 40,3 graus, no sé quin deu ser aquest puntet d'aquí baix, doncs 34,4, i que poden haver-hi 6 graus de diferència entre un punt i un altre. Com veieu, a cada zona geogràfica tenim els llindars diferents. I a partir d'aquí, el CatSalut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, tenen un pla, que és el Pla Operatiu per a Prevenir els Efectes de la Calor sobre la Salut, el POCS. I aquest pla operatiu comença el mes de maig, perquè tot ha d'estar llest el 1 de juny, que és quan ja comença a haver-hi previsió que hi hagin onades de calor. Això és de Salut Pública. El que fan és un full informatiu cada 15 dies, explicant-nos la previsió del temps que pot haver-hi i els efectes que ja estan registrats i el número de morts que hem tingut per cops de calor, les estimacions de l'excés de mortalitat que hem tingut. També fa molta difusió dels refugis climàtics, de fer programes de divulgació a la població de què han de fer per tolerar millor la calor, etc. És de Salut Pública i també hi ha informació pels clínics. Val? Per tant, a partir de ja al maig fins a, em sembla que a finals de setembre, aquest pla operatiu està en marxa. Aleshores, anem una miqueta més ja a tema clínic, deixem ja els temes epidemiològics i de salut pública. A nivell clínic, quins pacients veurem nosaltres? Perquè hi ha una sèrie de poblacions que són d'alt risc de patir efectes de la calor. Són les edats extremes, que sempre són les més putejades en moltes patologies. Aquí també, com no podria ser d'una altra manera, gent gran i nens i nadons. Gent gran, digui-li l'edat que vulguis, posat 65 anys, però bueno, amb cop de calor tenen una mortalitat com a mínim més del 50%. I des dels anys 90 no ha millorat. De fet, ha augmentat un 167% la mortalitat. Les raons, no ho sé, hi ha més població d'edat avançada, més, no sé com se diuen, els que són molt, molt ancians, té un nom això, els, no ho sé.
Com des de la tercera edat, la quarta edat.
La quarta edat, no sé com se deu dir, però dels anys 90 a avui hi ha molta més gent de 90 anys i de 100 anys que fa 30 anys. I segurament prenen més medicació, més patologies cròniques, patologies que abans et mories, ara es cronifiquen, però tu tens aquella malaltia si estàs viu. Per tant, tot això, quan hi ha algun efecte extern que afecta la teva salut, evidentment ho pateixes més. Per què pateixen més la gent gran l'efecte de la calor? Per temes fisiològics, socials i mèdics. Fisiològics, la capacitat termorreguladora està alterada, les reserves cardiovasculars també estan alterades, el tema de vasodilatació perifèrica per perdre calor també està reduïda, la sudoració també està alterada, i tots aquests efectes fisiològics fa que no t'adaptis bé a molts dies de calor extrema. Efectes socials, coincideix, no?, que potser gent gran socialment està més aïllada i l'aïllament social afecta la salut per moltes raons i una és per l'efecte de la calor també t'afecta més si no tens interacció social, família, amics, veïns, qui sigui, que te venen a ajudar, te venen a veure com estàs, ajudar-te a fer coses de casa, ajudar-te a ventilar la casa, refrescar-la, etc, etc. I els efectes mèdics, no? Si tens més patologies cròniques, cada patologia pot afectar de diferent forma i això fa que les teves reserves fisiològiques també estiguin més afectades. I a més, segurament per cada una d'aquestes patologies prens un fàrmac o diversos i els fàrmacs veurem que són un factor important per tindre efectes per la calor. Els nens, bàsicament, és per negligències dels seus tutors o responsables, o dir-li com vulguis. Els casos que es veuen de nens amb cops de calor és perquè han estat confinats a dins de zones amb molt alta temperatura, per exemple, dins un cotxe. Tancat, aparcat a no sé on i...
Això és una tragèdia de les xungues, eh? Perquè aquí el pobre nano mort, però tot el resto que queden darrere també deixa'ls anar, eh?
Sí, sí, i això passa, eh? Això passa aquí i passa tot arreu. El nen, un tema de superfície corporal i massa, no facilita l'evaporació i la pèrdua de calor, té la termoregulació que encara no és del tot madura i toleren menys la calor. Per tant, si a sobre els deixes en una zona amb molta calor o poc ventilada, passa el que passa. Un altre grup de població són malalties cròniques, cardíaques, cerebrovasculars, respiratòries, renals, diabetis o demència, són població de risc. Professionals i esportistes. És el que deia abans, gent que potser no està adaptada a fer esport en zones de molta calor, treballadors que treballen a l'aire lliure, pagesos, recol·lectors, gent que treballa a la carretera, gent que treballa a l'obra, tots aquests, a 15 de juliol, si no descansen, no beuen i no tenen zones on refugiar-se de tant en tant, o eviten treballar hores de màxima calor, és a dir, no es prenen les mesures adequades, o el treballador té patologia prèvia, o pren fàrmacs, doncs pillarà. En aquests casos de treballadors, sigui del que sigui, sí que s'ha vist una relació amb el consum d'amfetamines. Per autòpsies que s'han fet de la gent que té cops de calor greus i que es moren, s'ha vist que un percent considerable, un 26%, hi ha en consum d'amfetamines.
Això deu voler dir que el consum d'amfetamines et deixa... Perquè clar, les amfetes en la gent que treballa segur que algú se'n fot, eh? Però... que tants morts tinguessin amfetes, deu voler dir que les amfetes deu ser una de les pitjors coses que pots fer per protegir-te dels efectes de la calor, perquè hi ha una gran diferència entre els morts que tenien amfetes que el que suposo que deuen tenir la població exposada en general, no?
Sí, sí. Un altre subgrup és les dones embarassades. No sé si veiem molts casos de cops de calor, d'efectes de la calor, d'efectes greus, eh? Les embarassades, si llegeixes la literatura, ens parlen de les dones embarassades. Hi ha una sèrie de limitacions funcionals, o sigui, gent que té limitacions funcionals severes o aïllament social, que empitjora el pronòstic i alguns que el milloren, per ordre de pitjor pronòstic cap a millor. El pitjor que et pot passar és que estiguis confinat al llit. Si hi ha unes onades de calor, no et pots moure del llit, pitjor no pot haver-hi. Hi ha una odds ratio de 6,5 gairebé, que això augmenta doncs, 500 vegades les teves possibilitats de mal pronòstic si estàs en una onada de calor. La malaltia psiquiàtrica també augmenta moltíssim. No sortir diàriament de casa augmenta també de forma considerable. La incapacitat d'autocura, el ser dependent per vestir-te, per dutxar-te, per caminar, tot això afecta moltíssim quan hi ha una onada de calor. Afecta malalties, sobretot la cardiovascular i després la pulmonar, afecta. I després hi ha una sèrie d'efectes beneficiosos. Els ventiladors a casa s'intueix que milloren el pronòstic, però els seus efectes no són estadísticament significatius. És a dir, que ens dona la sensació que a casa dorms millor si tens un ventilador a casa, però que afecti la supervivència no està tan clar. El que sí que està clar és que el contacte social millora el pronòstic, tindre relacions, no?, amb gent, família, veïns, etc. El fet de tindre capacitat d'anar a refugis climàtics, no?, entorns que estiguin més frescos. No és del tot estadísticament significatiu el fet de dutxar-te més o banyar-te. Sí que té un odds ratio per sota de 1, és de 0,32, però amb un interval de confiança que no és estadísticament significatiu. I l'aire condicionat, sí. Evidentment, si tu vius a casa teva i pots estar amb una temperatura de no sé quina és la recomanada ara, a l'estiu, no sé si era 21 graus o 22 graus.
És més. A l'estiu l'aire condicionat gaire menys de 25, no. És allò que a l'estiu volem anar amb màniga llarga i a l'hivern amb màniga curta, doncs no.
Va, serem permissius. Que no estiguis a 30 graus a casa, gràcies a que tens aire condicionat, és molt protector. I després hi ha una sèrie de factors socials que m'agradaria recordar, sobretot en zones urbanes amb baix ingressos, són zones on la superfície del terra és més asfaltada, és menys permeable i menys espais verds, i això fa que aquestes zones siguin 5 graus més calentes que zones més riques. 5 graus ja pot ser significatiu. Són zones, barris, que tenen menys espais verds, més difícil accés a l'atenció mèdica i més gent que té ocupacions o professions que suposen un risc en època d'onades de calor. I són gent també que, doncs, si vius o tens baixos ingressos, sempre està relacionat amb més patologia crònica. I això, com hem dit abans, afecta la salut. Fàrmacs. Fixem-nos en els pacients que prenen diurètics, anticolinèrgics, antipsicòtics, bloqueadors beta-adrenèrgics, antidepressius, benzos i antihistamínics. N'he dit molts, eh?
Sí, sí, sí.
I molts dels que vegis que tu puguis sospitar que té un cop de calor, mira't el que pren, però si prenen tres fàrmacs, segur que serà un d'aquesta llista que he dit. I dels anticolinèrgics, per recordar-ho, he fet una llista, que són, suposo que me n'he deixat algun tipus, eh? Però antidepressius, per exemple, la mitriptilina, que és el triptizol, l'imipramina, que és el tofranil, l'anafranil, el seroxat, que és la paroxetina, antihistamínics, de la difenidramina, que és el nom comercial és el sonyador, l'atarax, que és la hidroxicina, polaramine, la biodramina, tot això són fàrmacs antihistamínics que tenen un efecte anticolinèrgic. Els antimuscarínics urinaris, detrositol, vesiquer, antipsicòtics, la clozapina, l'olanzapina, que és l'alciprexa, l'argactil, meleril, tots aquests fàrmacs ens sonen, fàrmacs antiparkinsonians, fàrmacs antiespasmòdics a nivell gastrointestinal, la buscapina, per exemple, antiemètics i relaxants musculars, per exemple, el Urelax, nom comercial. Per tant, hi ha molts tipus de fàrmacs diferents que afecten a la termorregulació o a la capacitat de perdre calor, i si això s'associa amb que ets una població de risc, tens molts números. A nivell del diagnòstic, important diferenciar-ho de l'esgotament per calor, eh? L'esgotament per calor és la persona que, sigui perquè ha estat fent exercici a altes temperatures, o sigui perquè és una persona d'aquestes poblacions que hem parlat ara i que estem a dins d'una onada de calor i que te'l trobes en una clínica de mal de cap, mareig, sudoració, vòmits, una mica de malestar general, i te'l trobes amb febre, que no és exagerada, no arriba a 40, amb la pell calenta, una mica suada. Això no és un cop de calor, és un esgotament per calor. El cop de calor és una persona que té una temperatura central, que nosaltres la màxima aproximació que podem fer és la temperatura rectal, per sobre de 40. Això trobareu algun lloc que diu, no, ha de ser 40,5 o 41. Bé, per sobre de 40, rectal, i imprescindible és que hi hagi una afectació de l'estat mental, i de forma clara, no allò una mica marejat. No, és una persona que està totalment confós, que no et sap dir a quin any i mes estem, que no et sap dir fàcilment el seu nom, que no sap on està, no sap on som, no sap què estava fent. Vale? És un pacient confós, amb deliri, o fins i tot agitat, agressiu, o que te'l trobis convulsionant. I que estiguem en una situació que ho faciliti, és a dir, que ens hagin alertat o hagin vist nosaltres, o que ho veiem, que estem en una onada de calor, o que ens diguin que aquesta persona porta 2 hores corrent per la muntanya i estem a 35 graus. En aquestes circumstàncies, si ens trobem una persona que està confós, està agitat o està convulsionant, posem-li el termòmetre. Si veus que puja el termòmetre, li mires la temperatura rectal, i si està per sobre de 40, el primer diagnòstic és un cop de calor. Després ja veurem si no era un cop de calor, era una pielonefritis, era una pneumònia, era no sé què més, però en aquestes circumstàncies és un cop de calor. I és un cop de calor perquè si no diem que és un cop de calor, no actuarem com hem d'actuar. Recordo que el cop de calor té 3 fases. Nosaltres el que veiem habitualment a nivell d'urgències és la fase 1, que és la hipertèrmia, en la qual hi ha una resposta inflamatòria sistèmica, amb febre, taquicàrdic, taquipneic, depèn si és d'exercici o és del clàssic. Clàssic és pues, això de la gent gran, te'l pots trobar suat o no suat. Si se'n surt, hi ha la fase 2, que és de coagulació intervascular disseminada, rabdomiòlisi, distrés respiratori, hi ha tota una afectació de fallida multiorgànica. I després hi ha la fase 3, que va a partir de 96 hores, que hi ha una disfunció, una fallida hepatorrenal. Són gent que si han sobreviscut a la fase 2, ja fa estona que hauries d'haver trucat a la UCI, perquè aquests pacients es complicaran. O sigui, si tu tens un pacient a reanimació i l'has refredat bé, ja el tens a temperatures més correctes i creus que se'n pot sortir, has de trucar a la UCI, perquè aquests malalts passaran per les fases i són gent que es compliquen. O sigui, el més important és identificar aquest tipus de pacient i no dubtar-ho i començar ja amb el maneig. I el maneig és que arribi a una temperatura de 38, 38,5, i això s'ha d'aconseguir en 30 minuts. I no és fàcil. O sigui, aquests 2 graus que hem de baixar, ho hem de fer en menys de 30 minuts i això és un factor independent de supervivència. Tampoc ens hem de passar, tampoc l'hem de baixar a 37 graus, perquè després podem tindre efectes adversos per baixar-li excessivament la temperatura. I el monitoratge és a nivell de temperatura rectal. Com ho podem fer-ho per baixar-li la temperatura molt ràpidament? La millor tècnica de totes és posar-lo en una piscina de gel amb una mica d'aigua. És a dir, amb una temperatura de l'aigua que estigui entre 1 i 5 graus centígrads. Això és gel amb una mica d'aigua perquè puguis entrar-hi bé. I això baixa la temperatura entre 2 i 3 dècimes per minut. Aquests 2 graus que l'havíem de baixar, això ho aconseguiràs en 10 minuts. O sigui, si tinguéssim això, tu poses el pacient aquí i en 10 minuts ja el pots treure perquè estarà a 38,5. I si estava una mica confós, estava una miqueta no sé què, ja veuràs que estarà més reactiu i t'estalviaràs la intubació i mil històries més. Això no sé en el teu hospital, Albert, però en el meu no tenim aquests dispositius per fer-ho.
Podem fer coses que s'hi assemblin, però no. Nosaltres tenim una camilla banyera per fer les higienes, que mira, si cardes blocs de gel dels que tenen al laboratori i tires l'aigua i tal, doncs potser no estarà entre 1 i 5 graus i no el tindràs tot cobert, però bueno, algú ho faràs. Però clar, això que tenen, per exemple, em sembla que és obligatori la Lliga de Futbol Americà, que els partits que juguen no sé on, no sé com, tinguin ja una banyera plena d'aigua amb gel picat, justament per quan qualsevol carden directament a dins i després ja el despullen i tot, si fa falta, no?
Sí, sí. Això amb algunes maratons que ja saben que la temperatura serà elevada i no sé què, tenen obligat tindre uns dispositius d'aquests i a la que arriba algú així mig col·lapsat, doncs el carden aquí dins i en 5 o 10 minuts has fet el tractament de l'acció i que salva la vida. Nosaltres hem de fer el que puguem. Sí que te recomanen diverses coses. Una, si el vas a buscar a nivell extrahospitalari, no esperar-te a fer coses de refredament quan arribis a l'hospital, sinó que a l'extrahospitalària has de fer el que puguis. I què pots fer a l'extrahospitalària o dins? Si no, pots posar dins l'aigua, com a mínim, aigua evaporada, no? O ruixar-lo amb un esprai amb aigua i posar-li un ventilador al costat i gel que puguis a les aixelles, en el coll, els engonals, que estiguin a prop de grans vasos per ajudar a baixar la temperatura. És a dir, mullar el pacient amb vaporització, amb un ventilador al costat, posar-li gel, tot el que tinguis disponible, i després pot servir alguna miqueta baixar la temperatura de l'habitació on estiguem. Si estem a l'ambulància, intentem posar la temperatura al mínim possible, i si estem dins d'una àrea de reanimació d'urgències, prealertar i intentar baixar la temperatura d'aquella sala i després posar-li sueros freds al pacient.
Aquí els bomberos són útils, eh? Una manguera seva posada en esprai i t'ha de refredar amb ganes, eh? No és fotre't amb aigua congelada, però el sol esprai ja ventila també.
Sí, i crec que també tenen uns ventiladors per netejar les cases i els edificis del fum.
Sí, sí, hòstia, hòstia, mira, també, però també.
La manguera amb aspersió i el ventilador al costat i deixes allà el pacient 15 minuts i va bé.
Tu t'has d'abrigar perquè sí. Pots quedar guapo també.
Però sí, sí, sí. I aquesta tècnica també baixa una i mitja dècima cada minut. Vull dir que jo tardes 20 minuts per baixar la temperatura als 2 graus, 2 graus i mig, però bueno, si es fa bé o i es fa així ràpid, això ho hem de començar a fer a l'extrahospitalari i després continuar-ho a nivell d'hospitalari. En algun lloc havia llegit també, per exemple, les bosses de cadàvers estanques. Podria no ser una mala idea posar el pacient dins una d'aquestes bosses que és com un sac de dormir molt finet, però que és de plàstic estanc, i allà hi cardes tot el gel que puguis i l'aigua freda que puguis i pot fer un efecte així com de banyera limitada en l'espai. És una opció. Però igualment has de tindre una quantitat determinada de gel, que no sempre és fàcil, i de l'aigua que surti de l'aixeta que sigui freda, perquè si no tens una cosa ni l'altra, per més que el posis dins una bossa, poca cosa faràs. Però és una opció que pot ser viable en aquestes bosses estanques.
Aquí l'important són aquests primers auxilis que t'obliguen a estar. És a dir, emporto't el no me l'emporto, el refredo i me l'emporto.
Exacte. O sigui, el començo a refredar i mentre vaig cap al centre on t'hagis d'anar, aquests 10 minuts, 10, 15 minuts o el que siguin, polvoritzant aigua. I si pots robar un ventilador de no sé on, l'enxufes a l'ambulància, li cardes el ventilador a sobre i amb un esprai anar mullant el pacient i baixes la temperatura de l'ambulància el màxim possible.
No vegis com deixes el cotxe després, eh?
Pitjors coses fem i queda pitjor.
Sí, sí.
L'aigua fresca tampoc embruta tant.
Però a la setmana encara que hi haurà gotes d'aigua i no sabràs d'on venen.
Sí, sí, home, nosaltres que anem sovint a la platja, no t'explico. Val, i un cop tenim el pacient amb la primera sospita diagnòstica de que allò pugui ser un cop de calor, el comencem a refredar i de forma simultània el tractament de suport, no? L'ABCE, si necessita protecció de la via aèria s'haurà d'intubar, si veiem que està hipotens necessitarà un fisiològic o sueros balancejats, que pot ser el ringerlactat o els altres que tenim, si convulsiona doncs benzos i després si no cedeixen els antiepilèptics. Si té edema cerebral, sospites doncs, hiperventilar o l'hipertònic o el manitol, el que tinguem en els protocols. I després evitar, si tens molt clar que és un cop de calor, no li posis paracetamol ni aspirina perquè no els hi farà absolutament res, o sigui, no els hi baixarà ni una mil·lèsima la seva temperatura, no els hi farà res, fins i tot al contrari, perquè són pacients que tindran tot el seu metabolisme alterat, la coagulació alterada, tindran efectes hepàtics i qualsevol fàrmac que li posis que no li faci bé el perjudicarà. I el paracetamol, l'aspirina, els AINEs i tot això el protegeran també. I el dantrolè també. Per tant, per mínima sospita que tinguis que allò és un cop de calor, no li posis fàrmacs antitèrmics. L'has de refredar amb mitjans físics. Pronòstic. Hi ha molta publicació recent del 2025, 24, 23 que ens parlen molt de com poder veure el pronòstic d'aquests pacients. Ens expliquen que començar amb una temperatura per sobre 40,5 i impossibilitat o no fer un refredament, això és un dels factors de mal pronòstic més importants. Tindre un Glasgow baix inicial també és un factor de molt mal pronòstic i, evidentment, quan més òrgans en fallida tinguis, pitjor pronòstic.
Perdona, Xavi, hi ha una part que no és nostra, que és el pacient, però hi ha una part que sí que és nostra, que és refredar.
Sí, sí, sí. I per refredar-lo, el més important és, a la mínima sospita, començar-ho ja. No pensar que serà una altra cosa i li posem un paracetamol i després un Nolotil i després de 2 hores dius, hòstia, no li ha baixat ni un grau la temperatura. És que no era una infecció, és un cop de calor. Això que deia, la temperatura. La temperatura inicial és de mal pronòstic. Sobretot això que deia, més de 40,5 graus i no refredar-lo correctament. El Glasgow baix inicial és un factor de mortalitat i, si no et mores, de seqüeles neurològiques. En la diapositiva us poso una cosa que és l'AUC, que en anglès és l'àrea sota la corba. Si heu fet alguna mica d'estadística de proves diagnòstiques, amb aquelles variables que són contínues, podem fer una cosa que és calcular l'àrea sota la corba. Tot el que sigui per sota de 0,5 és una prova diagnòstica o pronòstica que no és capaç de diferenciar entre si està malalt o no està malalt o si el pronòstic és bo o dolent. I quan més s'aproximi a 1, més bona serà la prova diagnòstica. Això ens serveix molt, aquest paràmetre, per comparar diferents eines diagnòstiques per una mateixa malaltia. Comparem l'àrea sota la corba de diferents proves diagnòstiques i la que s'aproximi més a 1 és la que és més exacta. I, per tant, per exemple, el Glasgow baix inicial, això té una àrea sota la corba de 0,82, està molt a prop de 1. És molt bona prova diagnòstica o de pronòstica. A diferència de la temperatura inicial, que és entre 0,73 i 0,77. Per tant, com a prova de pronòstic, ens ajuda més veure que el pacient té un Glasgow baix que no pas la temperatura. Després, han començat a aparèixer articles que ens comencen a combinar, perquè hem vist que un sol paràmetre, com sempre passa amb moltes patologies, quan les volem diagnosticar o fer un pronòstic, que amb un sol paràmetre no en tenim prou, i hem de combinar diferents paràmetres. Dos paràmetres importants és la relació lactat i albúmina. Aquesta relació té una àrea sota la corba de 0,87, més alta que la temperatura sola o que el Glasgow que hem vist abans. Deixarem en
les notes de l'episodi.
A l'episodi, quin és el ratio de lactat albúmina a partir del qual ens hem de començar a preocupar. I després hi ha l'índex APRI, que és la relació que hi ha entre l'esgot i les plaquetes. Això també té una àrea sota la corba per sobre de 0,8.
Ara que estàs dient això de l'àrea sota la corba unes quantes vegades, no me'n puc estar de treure una cosa matemàtica, jo no en sé de matemàtiques perquè es m'avançava molt. La forma típica de calcular l'àrea sota la corba és una integral. Les derivades integrals que no serveixen per res, doncs, goites, que ara a nosaltres no ens interessa, ja hi ha màquines que ens ho fan, oi?
Si em demanessis que facis una integral ara mateix, me posaries un compromís.
Ni jo quan era l'època, que recordi.
Vale. Doncs això, combinar l'esgot amb les plaquetes, quina ràtio tenen, és un molt bon pronòstic, tant a curt termini com a llarg termini. I després hi ha altres paràmetres que per forma individual també ens ajuden, però no tant. Ho dic perquè són paràmetres que hem de demanar quan el pacient ens arriba a urgències, perquè s'hi ha d'anar a l'UCI, o per convèncer els de l'UCI, que el pacient és tributari d'anar a l'UCI, ens poden ajudar. Per exemple, el dimerdè, el TTPA per veure la coagulació, la procalcitonina, troponina, creatinina, la bilirubina, tot això són biomarcadors que ens interessa demanar-los, conèixer-los, per saber si el pacient té pinta d'anar malament o no tant. Si el pacient el tenim amb ventilació mecànica, hi ha un paràmetre que és l'índex d'oxigenació. Us poso aquí la fórmula, però té que veure amb la PAFI i amb la pressió mitjana de la via aèria, que això t'ho dona el respirador, de la pressió multiplicat per la FiO2 multiplicat per 100 i partit per la pressió parcial d'oxigen. Aquest índex és un predictor independent de mortalitat i és millor que el SOFA i comparable, està a la mateixa capacitat diagnòstica que un Apache 2. Per tant, quan tinguis el pacient intubat, calcula l'índex d'oxigenació i és un paràmetre que li hauries de comunicar a l'intensivista perquè t'accepti el pacient. Després hi ha els nomogrames. En proves diagnòstiques, moltes vegades hauríem de fer servir un nomograma. Un nomograma és senzillament un recurs gràfic que, si tu tens diversos paràmetres, els vas unint en una línia recta, com a mínim dos punts, i continues aquesta línia que et marquen els dos punts, arribaràs a un lloc del gràfic que te dirà la probabilitat postprova. En aquest cas te diuen la supervivència o la mortalitat. És un gràfic que uneixes diversos punts i te diu la puntuació final. Doncs això també ha aparegut els últims anys. I tenim eines que ens combinen diferents variables i que ens ho donen en un gràfic perquè ho puguem calcular-ho fàcilment. Això també us ho deixarem en la web.
A les notes de l'episodi.
A les notes de l'episodi, perdó. Tenim un nomograma que és el de WHO, Whiskey Uniform, del 2024, que és específic per als cops de calor relacionats amb l'exercici i ens diu la mortalitat hospitalària. I és un índex que integra la temperatura, el Glasgow i la presència de coagulació intravascular disseminada. Això té una àrea sota la corba de 0,89, de gairebé 0,9. És un molt bon paràmetre per veure la mortalitat intrahospitalària en casos de cops de calor relacionats amb l'exercici. Tenim un altre nomograma, que és el de Wang, Whisky Alpha November Golf, del 2023, que ens combina diversos paràmetres socials, que si aïllament, que si enllitament, etc., que hem vist abans, i de comorbiditat, de freqüència cardíaca, de Glasgow i de GOT, que són paràmetres de la història clínica o de l'analítica bàsica que tot servei d'urgències tindrem. Tot això ens diu la supervivència als 7 i als 14 dies en cas específic d'un cop de calor clàssic, és a dir, el que es dona doncs, amb 3 dies d'onada de calor i una persona de 80 anys que no surt de casa o que està enllitada, etc, etc. I això té una àrea sota la corba de 0,99. És a dir, millor que això no hi ha res més.
Això ja és una sentència. El que, si et surt que es morirà, és que es morirà.
Sí. No sé si podrem fer alguna cosa, però com a mínim sàpiga cap on te pot anar. I després tenim una altra eina, que aquesta és del 2025, això sí que és recent, que és l'ALIS, que ens fa un pronòstic de seqüeles neurològiques. En cas de que el pacient sobrevisqui, tant pel cop de calor clàssic com pel de l'exercici, ens fa una previsió de les seqüeles neurològiques. I això té una àrea sota la corba de 0,82. I ens combina això, l'edat, els leucos i l'INR. Molt fàcil, paràmetres que tindrem els 30-40 minuts d'haver arribat a urgències, això ja ho tindrem. Què més? Ja estic. Faig un resum en un minut de les coses més importants. La tríada fonamental, és a dir, un pacient a més de 40 graus i amb alteració del sistema nerviós central i que estiguem en un episodi de calor. Si tenim aquestes tres coses, la primera orientació diagnòstica és cop de calor.
Aquí l'important és la disfunció del sistema nerviós central. Vull dir, això sí que és destacar-ho, perquè...
Sí, ha de tindre això, perquè si no pot ser un esgotament per calor i dius, li posem una mica d'aire condicionat i li fem baixar una mica la temperatura i aquest pacient no tindrà una fallida multiorgànica. Però si està confós, amb deliri, agitat o convulsiona, hòstia, amb una onada de calor no ens n'hauríem de posar-li el termòmetre. I com s'aproximi a 40, d'entrada és un cop de calor. Perquè si no li baixes la temperatura 2 graus fins a 38 i mig en 30 minuts, ja serà massa tard. Refredar primer i després traslladar, i traslladar mentre estàs refredant també. El patró or per la temperatura és la temperatura rectal. Immersió en aigua freda és el millor que podem fer, i si no, polvoritzar aigua i posar-li un ventilador al costat i gel i baixar la temperatura i posar-li fred endovenós. El Glasgow és important, el Glasgow inicial, l'índex d'oxigenació amb ventilació mecànica, gairebé millor que el sofà o l'Apache, i després combinar biomarcadors, les GOT i les plaquetes, el lactat i l'albúmina, o després fer servir els nomogrames aquests que hem explicat ara últimament, i ja està, Albert.
Molt bé. A mi feia poc que repetíssim unes quantes coses de l'episodi anterior, però n'han sortit bastantes de noves. Especialment l'ús aquest dels nomogrames és interessant. El tractament no ha canviat, el tractament és el mateix que era.
Jo penso que el bàsic és el que ja he dit diverses vegades, A la mínima sospita tens 30 minuts per baixar-li 2 graus de temperatura. Tens 30 minuts. El que passi d'aquí ja l'has cagat. I després tots aquests biomarcadors i les combinacions de biomarcadors i dels nomogrames ens poden ajudar per fer un pronòstic, no?
Molt bé. Doncs va, ja estem del tema. Ara tocaria el menges més. Hem gastat molt temps, intentaré anar de pressa jo. Jo perquè et menges més tinc una recomanació estranyament publicada al Journal of Hospital Medicine.
Sí, em sona.
Et sona, oi? surt aquí perquè és de la iniciativa aquesta de coses que fem per cap motiu, que és de Things We Do For No Reason.
Ens haurem de subscriure a aquesta revista. O demanar que ens algú ens subscrigui, no sé.
Va, ja ho devem estar, no? Perquè si tenim allò del... Això un dia d'aquest n'hauríem de parlar, perquè ja...
De què?
Si ets profe d'universitat, si ets profe o alumne, ja tens accés a través de la uni, però em sembla que pel sistema sanitari també tenim algunes coses, crec. No sé.
Bé, ja t'explicaré, que jo estic treballant sobre aquest tema i ja t'ho explicaré.
Pues aquesta recomanació és de l'octubre del 25 i no és estrictament d'urgències, però nosaltres hi tenim molt a veure. El títol... El tradueixo en anglès, és el manteniment de rutina dels accessos intravenosos en pacients hospitalitzats. Quasi dius pacients hospitalitzats, doncs l'hospitalització comença a urgències, no? I el manteniment de catèters endovenosos. De què parla aquesta recomanació? Ens parla d'això que fem de tenir una via per si de cas. Crec que tots ho hem sentit i encara hi ha qui diu que els pacients han d'ingressar en una via per si de cas. Doncs bé, la recomanació el que ens diu, coses de l'estil de, en posem moltes, això ja ho sabem, que més o menys un terç de les vies que posem a urgències no es fan servir mai. I, de fet, m'atreviria a dir, per l'experiència que tinc, potser en el meu cas són menys les que no es fan servir, però moltes vegades és, ja que la tinc, aprofito i poso la medicació que podria fer perfectament oral, doncs la poso per aquí perquè ja tinc la via i la poso. A vegades anant més tard, perquè, és clar, un medicament, ara penso, per exemple, en el paracetamol, no? Un paracetamol begut, ja t'has fotut el gram només de veure'l. Si l'haig de posar endovenós, doncs trigaré, jo què sé, 10 minuts a administrar-lo. I probablement els 10 minuts d'administració, aquella solució oral de paracetamol, que es va molt ràpid quan és una solució oral, doncs potser hauria fet el mateix efecte. Però bueno, com que la via la poso per si de cas, oi? Doncs la tinc i la faig servir. Però la recomanació diu això. Aproximadament un terç de les vies que es posen a urgències no es fan servir mai. També ens diu que la quarta part dels catèters en pacients hospitalitzats no es fan servir de forma habitual. Això als allà, Nord-Amèrica, o sigui que és Estats Units i Canadà. Això ho fem perquè creiem que si tenim aquella via, si mai la necessitem, la podrem fer servir. I això, què voleu que us digui? D'entrada, tenim coses per poder posar vies quan fan falta. Sabem que tenim capacitat de posar-ne. Els infermers ho fem cada dia. I si no en trobem, tenim possibilitat de fer intraòssies també, que segurament n'hauríem de fer més de les que fem a vegades, perquè ens emparrem allà a buscar l'endovenosa. Però és que moltes d'aquestes vies que ens pensem que tenim allà, que podrem usar... Doncs, mira, parlen per aquí, per exemple, que un terç d'aquestes vies que deixem per si de cas, quan és el moment de fer-les servir, no funcionen. Per tant, encara és pitjor, és una falsa sensació de seguretat. I per què és dolent tenir els catèters, home? Doncs perquè, tot i que la via perifèrica no és la via principal de la bacterièmia relacionada amb el catèter, que la immensa majoria són per vies centrals, clar, en posem tantes que moltes bacterièmies, mira, aquí parlen d'un terç de totes les bacterièmies per estafilococcus aureus venen de les vies perifèriques. Comparativament, en posem moltíssimes i són molt poques, però és que com posem tantes, numèricament acaben sent moltes. Doncs això, que les vies endovenoses, si no les has de fer servir, no té cap sentit deixar-les posades. Si és per por del que pugui necessitar en un futur, tens capacitat de fer-ho en el seu moment, i parlem de pacients hospitalitzats també, això també és rellevant. O sigui, no estem parlant del pacient indiferenciat que encara no té diagnòstic. Per això dic que a nosaltres a urgents ens afecta relativament poc, però que el problema és que som nosaltres els que posem les vies al principi. Llavors, si tu tens 4 hores, 6 hores al pacient i has arribat a un diagnòstic, te l'acaben ingressant i resulta que aquella via no es fa servir, doncs aquella via s'hauria de treure. Però com que ja està posada, per si de cas la guardem. De seguida vindrà algú i dirà, home, però és que això a vegades és útil. I sí, també la recomanació reconeix que hi ha moments en què mantenir aquesta via doncs és útil. Bàsicament són els que tindrem nosaltres a urgències, ens els guardarem perquè encara no és prudent hospitalitzar-los. Aquests són els que... tenir la via, doncs, com que no tenim encara un diagnòstic, no sabem encara si els cedarem per fer-los i no sé què, no sabem si toleraran o toleraran la via oral, doncs té un cert sentit aguantar-lo aquí. Però en el moment en què ja aquell pacient no és tributari de tractament endovenós i aquest per si de cas ja és baix, perquè el risc de descompensació és baix, doncs ja no té sentit i els hauríem de treure. Què és el que hem de fer? Doncs hauríem de revisar sovint la indicació de la via endovenosa. Això ja no ho diu aquesta recomanació, ho han dit moltes abans, eh? Per exemple, per les vies centrals hi ha una recomanació que recordar, no sé si n'hem parlat d'aquesta, no? Que diu que cada dia has de valorar si necessites aquella via central o no. Dins les tasques diàries és, encara necessito la via? Encara necessito la via? Perquè si no es queda la via aquella encallada allà i allà està donant pel sac. Tinc coneixement d'una mort per culpa d'una via endovenosa perifèrica que es va quedar posada durant un temps excessiu. És veritat que la majoria de vegades les vies, quan tenen problemes, canten i fan mal o no sé què, però ha passat. El coneixement és gairebé per mitjans de comunicació, és a dir, que hi ha hagut històries. Què hem de fer? Doncs posem les vies endovenoses només a aquells pacients que ho necessiten per terapèutica. En els pacients que els hi posem la via un cop hospitalitzats, monitorar regularment que la via està en condicions i reavaluar si necessita o no necessita la via. I en aquells pacients que ja estan estables, que les medicacions es poden administrar orals i que aquest, per si de cas, no té una justificació, doncs retirar-ho. Aquesta és la recomanació del Things We Do For No Reason.
Albert, estàs tirant pedres a la teulada perquè us trobaran la feina als infermers, eh? Perquè si no han de posar vies. A l'episodi passat vam dir de no fer gasometries arterials perquè amb la venosa ja n'hi havia prou. Al final sobraran infermers a urgències, Albert.
Ara és quan la infermera que viu amb mi es posa violenta i diu que les infermeres són molt més que les tècniques que fem. Tingueu la festa en pau, perquè ja saps que una infermera emprenyada pot ser molt difícil de gestionar.
Sí, sí, sí.
Doncs això, aquesta és la meva... Bueno, meva, és la recomanació aquesta de no mantenir les vies endovenoses més enllà del que és estrictament necessari. És una de sentit comú, però després sempre la gent trobarà l'excusa de dir amb aquest per si de cas, aquest per si de cas pot ser per això. Ja tenim aquest almenys és més... Ara ens toca l'urgent mot. Suposo que tu t'hauràs preparat alguna cosa referent al tema, com fas sempre.
Sí.
Jo, com que sóc una miqueta més dròpol que tu, no tenia res així específic amb el tema. I, mira, en tinc una que em sembla que ha sortit al paraulògic. Ja sabeu que jo sóc afeccionat al paraulògic i jugo molt i això. Cada dia intento ser mussol al paraulògic, si no m'enfado. Els que jugueu al paraulògic ja sabeu de què va. I de tant en tant em surt alguna paraula que dic, caram, doncs mira, hi ha una característica de l'exploració física. Quan tu fas la percussió del flanc superior dret de l'abdomen, per exemple, sents un so, en canvi, quan el fas al costat esquerre, per exemple, doncs en sents un altre, no? L'un dona més sensació de buit, com si hi hagués aire dins, i l'altre és més, en castellà n'hi diríem mate, no? Bueno, doncs aquesta característica d'aquest so, això se'n diu matitat. Jo sempre n'havia dit matidesa, però se'n diu matitat.
Matitat? Matitat, ah.
Sí, sí. Matitat en comptes de matidesa, no? És a dir, quan tu palpes aquí sobre el fetge, doncs clar, com que no hi ha aire dins, aquella... Dic so, però és que no és només el so, no? La sensació que et dona quan percuteixes el dit no és la mateixa que quan percuteixes a l'altra banda, sota l'estómac, que hi ha tot l'intestí i a l'estómac, tens aquella sensació que allà hi ha aire dins, no? Ara, per exemple, estic percutint la meva taula, doncs el so és un. Si percuteixo una ampolla d'aigua, el so és un altre. Però això, aquesta és la meva aportació a l'urgent mot, és fer servir matitat, bueno, meva no, és del paraulògic, fer servir matitat en comptes de matidesa.
Hòstia, molt bé, molt bé. Intentarem recordar-ho sovint i a veure si ho podem aplicar-ho a la pràctica. Jo en tinc un parell relacionades amb el tema d'avui, que ja els heu sentit, que és l'esgotament per calor, o sigui, hem parlat del cop de calor, i la forma més lleu i amb molt millor pronòstic, etc., era l'esgotament per calor, que també es pot dir col·lapse per calor. La forma més correcta i preferida pel TERMCAT és esgotament per calor, però també podem dir col·lapse per calor. I l'altra era la fallida orgànica. Pots haver-ho sentit fallo multiorgànic o d'altres formes, però la forma correcta és una fallida multiorgànica. I era això, senzillament recordar els dos conceptes aquests, l'esgotament, que també es pot dir col·lapse per calor, i la fallida multiorgànica. Ja està, Albert, veus que bé avui?
Ostres, avui sí que n'hem passat via, eh? I a sobre relacionats amb el tema, molt bé, molt bé. Va, ja ho sé, ho feu servir el català ben fet, home, que està molt bé, que té la seva gràcia.
Clar que sí.
Va, doncs escolta, anem acabant.
Bé, però ens falten recomanacions d'avui o què no en fem?
Sí, home, sí, sí, encara no hem decidit què farem amb elles, doncs va, les continuem.
I vols que comenci jo o...?
Va, dullem-se tu primer, vinga.
Aviam, jo la veritat és que no ho he comprovat si en algun dels altres 50 no sé quants episodis n'havíem parlat. Jo diria que no, però bueno.
Ai, quina por.
Una iniciativa que es diu Aula Virtual Sanitària. És una iniciativa que hi ha varia gent implicada. L'objectiu principal és fer divulgació o formació sobre aspectes tecnològics i d'intel·ligència artificial aplicada a la salut. I ens expliquen tot el que s'està parlant ara molt ara d'eines per fer, per exemple, que tindrem d'aquí 4 dies, ens agradi o no ens agradi, deixarem d'escriure l'anamnesi que hem estat amb el pacient preguntant-li això, preguntant-li allò, etc, etc. Tot això ja tindrem uns escribes que de forma automàtica i intel·ligent, quan tu te sentis a l'ordenador per fer l'informe, tota l'anamnesi la tindràs escrita. L'únic que hauràs de fer és llegir i corregir aquelles 4 coses que no t'agradin. Això ho tindrem.
Això em fa por.
No, no et faci por, Albert.
Dic que a mi em fa molta por perquè com el model de transcripció no estigui en l'ordinador, com l'hagis d'enviar fora, això és un forat de seguretat que flipes.
No.
I ja estic veient els amics del Mossad i de tot Déu mirant la gent de tothom. Espero que els models estiguin en local, que això és possible que pugui passar.
Sí.
I l'altre és que em toca els collons, perdó, que després de tants anys de veure que la solució era tenir gent escrivint i que el metge no toqués l'ordinador, ara ho resolguin fotent una maquineta. Mira que fot anys, ja que sabíem que una bona solució era tenir algú escrivint per tu, que els diguin els residents, pobrets, que més foten que escriure per l'adjunt. Toca els collons ara que hagi hagut d'arribar el pufoquet de la IA perquè ho facin. Ara ja està, ja he fet el meu discurset enfadat.
És molt fàcil, enfadar-te, tu?
No tant, però diguéssim que m'indigno sovint, sí, sí, sí. Escolta'm, ara he anat a mirar això de l'aula virtual i sanitari, i sí que no la vam recomanar, però t'haig de dir que no la vam recomanar, però sí que una de les persones que participa d'aquesta iniciativa és l'Helena Plaza, que sí que la vaig recomanar jo en el seu dia, que és aquesta infermera de la Masca Urgències i Emergències.
Correcte.
O sigui que no l'havíem recomanat, però aquesta persona, que també és una d'aquestes dones que no saps ben bé com aconsegueix dedicar temps a tot, doncs que també la tenim aquí fent aquestes coses.
Sí, sí, en aquesta iniciativa, que és aulavirtualsanitaria.es, a part de dedicar-se a molta divulgació, els conviden a molts congressos a anar a fer la sessió inaugural, o la clausura, o el que sigui, o fer tallers, van a moltes jornades, congressos i tot això, van explicar l'ús d'aquestes tecnologies digitals i d'intel·ligència artificial aplicades a la salut. Hi ha l'Eva Añón, en José Miguel Cacho, que té una pàgina web que es diu Curae Salut, i hi ha un altre que és l'Eduardo Tornos, i hi ha l'Helena Plaza, que dius tu, Albert. Jo els segueixo perquè, com un cop al mes, fan un webinar, ells tres, i normalment tenen un o dos convidats, i xerren de les experiències que han tingut en aplicar alguna intel·ligència artificial en algun procés assistencial o d'investigació. Penso que algun dia en podríem parlar una miqueta més en concret d'aquest tema. Vale? Pues això, aula virtual sanitària. Albert, no sé si tu tenies alguna recomanació.
Sí, sí que en tinc. Això de la cosa de la IA, ja ho hem dit alguna vegada, justament, que hauríem de parlar-ne.
Jo hi estic treballant i estic implicat en un parell de projectes relacionats amb urgències. En alguns mesos, potser podem fer un episodi i us explico un parell de coses que me semblen interessants. Va, a veure, què ens expliques?
Mira, jo sí tinc una recomanació. La teva és un domini.es, és molt del Reino d'Espanya, i resulta que la meva també. És una iniciativa que està dins el domini de la UNED, de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, i són una sèrie de cursos que les podeu trobar dins el domini usoracionalmedicamentos.uned.es. Són una sèrie de cursos de tres institucions, de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, del CASPE, que és el Programa d'Habilidades en Lectura Crítica Espanyol, i després de la FACME, que això és la Federació d'Associacions Científico-Mèdiques Espanyoles. T'ofereixen 60 cursos gratuïts en línia. La immensa majoria no tenen cap interès per a urgències, però en tenen, doncs, no sé, per a farmacologia en malalt crític, per exemple, doncs aquest, bueno, farmacoteràpia, perdó, doncs aquest pot tenir un cert interès. Si tu ets de la banda, com ara tu, Xavi, que t'agrada molt tot el tema aquest de l'avaluació de l'evidència científica, doncs en tenen uns quants de lectura crítica d'evidència. I aquests de l'Acadèmia Científiques Mèdiques, doncs en tenen alguns altres d'actualització en el maneig de la insuficiència cardíaca. Bueno, doncs, alguns que, de tots aquests 60, doncs la immensa majoria no tenen cap interès per nosaltres, però alguns sí, un d'actualització en neurologia i urgències. Clar, ja sabem que els cursos en línia tenen molt de perill, perquè poden ser una solemne porqueria o poden estar bé. Jo els que he mirat així una miqueta per sobre, aquest d'actualització d'urgències neurològiques, aquest el tinc allà en la meva llista de coses a provar, de fer-lo. Quan acabi un que tinc de farmacoteràpia a la feina, que déu-n'hi-do el trunyo que és, m'apuntaré a fer aquest altre, així a les hores mortes de la feina, doncs miraré aquest. Si algú altre els fa, doncs digueu-nos a veure què ens ha semblat. Jo crec que és interessant. Ens hem d'espavilar per això, eh? La inscripció acaba el 13 de maig. Ara me n'adono que ja tinc un problema perquè haig de publicar això abans d'aquest dia, perquè si no aquesta recomanació que us acabo de fer ja no aplicarà. En fi.
Deuen ser cursos acreditats, no? Deuen tindre una acreditació oficial, això, o no?
Sí, tot i que ja et diu que l'acreditació l'has de fer a través de la societat que ofereix els cursos, no? Per exemple, els de la FACME, doncs has d'anar a la pàgina web i dir, he fet aquest curs, certifiqueu-me. Però sí, es certifica.
Me'ls miraré i aviam si en trobo algun que em vagi bé i tingui temps, i aviam si al pròxim episodi en puc parlar.
Doncs, escolta, anem molt passats de temps, però molt. Avui, per molt que retalli com faig sempre, això serà llarguíssim. Acabem-ho aquí ja.
No va.
Xerrem massa. Encara no sé com tenim oients que ens escolten, en fi. Bueno, nosaltres ja ens hem distret parlant, que ja també. Bueno, va, oients, vinga, que vagi molt bé, ens sentim a la propera.
Va, fins ara, fins a la propera. Adéu-siau a tothom.